Catalunya Informació. Bon dia, és la una. L'onada d'incendis al voltant de Los Angeles suma 5 morts, més de 100.000 evacuats i més d'11.000 hectàrees cremades. El vent i l'ambient sec compliquen la feina dels bombers. Donald Trump culpa dels focs al governador de Califòrnia, que acusa el president electe de polititzar la catàstrofe. L'Audiència de Barcelona condemna dues penes de presó permanent revisable un home per assassinar un matrimoni d'avis a Barcelona l'any 2019. La sentència recull que el doble crim es va cometre per encobrir un robatori de joies i diners i una estafa a les dues víctimes. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera d'Interior, Núria Parlon, es reuneixen aquesta tarda amb l'alcaldessa de Sant Adrià de Besòs, a l'Ajuntament, arran de l'últim tiroteig dimarts al barri de la Mina. Això després que a les últimes hores hagi reclamat mesures excepcionals per poder controlar i retirar les armes del barri. Els experts encarregats de fer una proposta per apujar el salari mínim aquest any plantegen un augment del 3,4 o el 4,4%. Això són 39 o 50 euros al mes. Amb la proposta a la mà, Iolanda Díaz convocarà els pròxims dies els agents socials per intentar arribar a un acord. La companyia d'assegurances DKB anuncia que no es presentarà al concurs convocat pel govern espanyol per renovar la cobertura sanitària als funcionaris. D'aquesta manera se suma a Desles, que ja va dir que tampoc ho faria. Per tant, Assisa és l'única candidata possible que podria presentar-se al concurs que s'acaba el 15 de gener. La justícia europea sentencia que la identitat de gènere no és una dada necessària per comprar un bitllet de tren. El tribunal s'hi ha pronunciat a raó d'una denúncia contra una empresa ferroviària francesa que obliga a triar entre el tractament de senyor o senyora a l'hora d'adquirir en línia un títol de transport. Una nova combinació de fàrmacs aconsegueix per primera vegada en 20 anys millorar el pronòstic del càncer de fetge més freqüent en estadis intermedis. La nova teràpia millora la supervivència lliure de progressió del càncer i redueix els tumors en un 70% dels casos. L'estudi l'han liderat des de Barcelona investigadors de l'IDIBABS Hospital Clínic. El projecte d'ampliació de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, al Baix Ebre, s'haurà d'adaptar a les restes arqueològiques que s'han trobat durant les obres. El govern, pendent d'un informe de patrimoni, ja ha avançat que s'hauran de conservar. Les restes van sortir a la llum a meitat de desembre i des d'aleshores les obres estan paralitzades. Els esports.
Javier Tebas, el president de la Lliga de Futbol, acusa el Consell Superior d'Esports de desconeixement profund i de posar en dubte el control econòmic dels clubs. La Lliga no accepta que el CSD hagi permès que els jugadors de Barça, Dani Olmo i Pau Víctor, tornin a jugar. Els dos jugadors seran a la final de la Supercopa de Futbol diumenge amb el Barça. Jugaran contra el guanyador de la semifinal Madrid-Mallorca, que es juga aquest vespre a les 8. A l'Eurolliga de bàsquet, avui Mònaco-Barça a les 7, amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio i l'Eurocopa femenina, Peig d'Hongria, Uni Girona, anada dels vuitens a les 6 i per Esport 3.
I el temps, tarda suau, amb valors màxims de 20 graus a la costa, intervals de núvols a l'oest i al Pirineu a la tarda. No es descarta algun feble ruixat al sector més occidental del Pirineu, cota de neu als 1.800 metres i el vent especialment localment fort al litoral i al prelitoral de les comarques tant de Barcelona com de Tarragona. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
El professorat català hauria de fer un canvi de rol a les aules i caldria millorar la disciplina. Això, sumat a repensar quin ús s'han de fer de les pantalles a les classes, podria contribuir a aturar la tendència negativa dels resultats educatius a Catalunya. Una recepta que ens ha explicat en una entrevista a Catalunya Ràdio la persona que precisament va crear les proves PISA, el director d'Educació de l'OCDE. De seguida us deixem escoltar les reflexions que va fer el Catalunya Nit hores després de firmar un acord amb el govern català per millorar el nivell educatiu dels alumnes. Sentència inèdita de l'Audiència de Barcelona ha condemnat un home a dues penes de presó permanent revisable, no només a una, per l'assassinat d'un matrimoni de persones grans l'any 2019 a Barcelona. Un doble crim, segons diu aquest text de la sentència, que volien cobrir l'estafa i el robatori de joies i diners a aquesta parella. El sentenciat haurà de pagar també 250.000 euros al fill i a les netes de les dues víctimes. En un any, les denúncies per ocupacions d'habitatges a la ciutat de Girona gairebé s'han doblat. El 2024 es va arribar a 238, segons dades dels Mossos d'Esquadra, una qüestió que torna a estar en boca de tothom arran del cas denunciat a les xarxes socials d'un propietari que volia rehabilitar casa seva, on encara no hi vivia, però que la policia municipal de Girona li va dir que en sortís i que posés una denúncia perquè semblava que la tenia ocupada per tres persones. Passarem per Seva, a Osona, on una operació de la Guàrdia Civil ha detingut l'administrador de l'empresa que explota el dipòsit de runa de la Pedrera, convertit en abocador, i ho ha fet per delictes ambientals, tal com ja fa molt de temps estaven denunciant els veïns. I anirem a Lleida, on la plaga de conills, lluny d'anar a menys, s'ha triplicat des de fa un any. La plataforma que agrupa els pagesos afectats calcula que hi ha més de 500 conills per quilòmetre quadrat en aquests moments. Al Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, en Nil Vi, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Canviar el rol dels professors, millorar la disciplina a les aules o revaluar l'ús de les pantalles són algunes de les receptes de l'OCDE per revertir la davallada de resultats educatius a Catalunya. En una conversa amb Catalunya Ràdio, aquestes són algunes de les receptes que proposa Andreas Schaigler, director d'Educació de l'OCDE i creador justament de les famoses proves PISA, Sara Canyeté.
Sí, vam aprofitar aquesta conversa per plantejar-li els principals debats sobre educació que tenim aquí a Catalunya després que hi signés aquest acord de col·laboració amb el govern, i en alguns casos, com l'efecte de l'ús de les pantalles a les aules, les seves respostes han estat contundents.
A Catalunya, els efectes negatius de les tauletes a classe han estat pitjors que el tancament d'escoles durant la pandèmia. Així enfoquem el projecte. No es tracta d'eliminar la tecnologia, sinó de reduir el temps d'ús d'aquestes pantalles.
Això diu també sobre la falta de disciplina a les aules, que assegura és pitjor que la d'altres països.
Espanya i Catalunya necessiten una millora en la disciplina. El factor principal és la qualitat de les relacions entre els alumnes i el professor. Això és una cosa que he de dir que em va sorprendre força els informes PISA. El professor m'acompanya en els meus somnis i aspiracions personals i la disciplina serà bona.
I en molts casos aquestes receptes apunten a un canvi de rol del professorat.
No es tracta d'afegir hores, de sumar diners, sinó de trobar una bona manera d'alinear els recursos. El paper del professorat ha de canviar. Com a professor, avui no només ets un bon instructor, també t'has de convertir en un bon coach, un bon treballador social, un dissenyador de nous entorns d'aprenentatge creatius.
Sobre aquestes qüestions li preguntarem també a la consellera d'Educació, Esther Niubó, que serà a partir de les 3 de la tarda a la segona hora del Catalunya Migdia,
doncs,
Catalunya Ràdio.
L'escoltarem amb atenció perquè, déu-n'hi-do, diguéssim, el cop al clatell del responsable d'Educació de l'OCDE.
I la feinada que li
ha fet el departament. Exacte. Gràcies, Sara. Condemna exemplar de l'Audiència de Barcelona per un home que va assassinar un matrimoni gran del barri de Sants de Barcelona per tapar que els havia estafat i que els havia robat diners i joies. Després que un tribunal popular el declarés culpable, ara la magistrada li imposa dues penes, una per cada crim, dues penes de presó permanent revisable. Maria Núria Rebella, bon dia.
Hola, bon dia.
La pregunta, perquè a mi m'ha sobtat bastant, això és habitual, una condemna d'aquestes característiques?
No, no és el pa de cada dia ni de bon tros, però no és infreqüent des que el Codi Penal va optar per aquest càstig que es reserva per a casos de terrorisme, violència sexual extrema, i en aquest, el que és el component que fa que tant la Fiscalia com l'acusació particular les demanés, és que les víctimes eren vulnerables, no només per la seva edat avançada, sinó sinó perquè el condemnat es va aprofitar d'això i es va guanyar la seva confiança, de manera que els dos avis no van tenir cap marge de defensa. Tot i que el doble assassinat va tenir lloc al domicili de la parella, com deies, al barri de Sants, el 2019, molts mesos abans l'ara condemnat havia començat a tractar-los en una trama, diu la sentència, molt elaborada per poder espoliar-los. També se'l condemna a indemnitzar el fill i les netes de les víctimes amb un quart de milió d'euros. A més del doble assassinat, l'home també ha estat condemnat pel delicte d'estafa. Va començar a entabanar les víctimes amb el pretext que era comercial del sector de productes relacionats amb la salut i el benestar de les persones de tercera edat. La sentència, que encara no és ferma, es pot recórrer, subratlla que l'acusat va aprofitar-se, doncs, de la fragilitat de les víctimes, de la seva situació mèdica i de la necessitat de companyia que tenien per aconseguir vendre'ls una gran quantitat de productes que no necessitaven i, el més important, per anar a visitar-los de manera freqüent. Quan ells van preguntar què passava amb els seus moviments bancaris, és a dir, que l'estaven descobrint, l'home els va matar.
Déu-n'hi-do. Gràcies, Maria Núria. Fins després. Bon dia.
Adéu, bon dia.
En un any, les denúncies per ocupacions d'habitatges a la ciutat de Girona gairebé s'han doblat. El 2024 es va arribar a les 238. Són aquestes dades dels Mossos d'Esquadra per al Catalunya al Dia. De fet, el tema de les ocupacions a Girona ha agafat molt més en rellevància aquests últims dies, després que un veí denunciés el seu cas a la xarxa social X. Anem a Girona. Núria Pereira, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Comencem, Núria, per concretar aquestes dades.
Doncs sí, mira, segons els Mossos, l'any 2023 es van posar 122 denúncies per ocupacions d'habitatges a la ciutat de Girona i l'any següent, el 2024, doncs gairebé es van doblar. Van ser aquestes 232 que deies.
També has parlat amb advocats experts. Què et diuen?
Doncs sí, ens diuen que també han notat un augment d'aquest tipus de casos. Expliquen al Catalunya al Dia que la majoria passen en immobles de grans propietaris, sovint amb la intermediació de màfies. Sentim l'advocada en serveis d'intermediació de l'habitatge a la demarcació de Girona, Paola Avellí.
Hi ha tota una xarxa, una màfia de gent que revenen claus de pisos que saben que són de propietat de grans tenidors. És cert que els pisos més afectats solen ser els de grans tenidors, de particulars n'hi ha, però inclús la policia consta que sovint intenta mediar. És a dir, potser no pot entrar, però pot fer entendre aquella persona, doncs, que està ocupant, doncs, que la vivenda no és un gran tenidor i que és un particular.
Precisament fa pocs minuts l'alcalde de Lluçanès ha dit que s'han de donar respostes diferents quan els afectats són precisament petits propietaris i ha posat l'atenció en els pisos de grans tenidors que estan buits.
Des del primer moment la Sareb i els fons voltors els haguessin posat a lloguer, al mercat, la fórmula que s'hagués considerat, on els haguessin cedit a l'administració pública, la situació no seria la que és avui en termes generals.
Núria, quan es detecta una ocupació, la policia com actua d'entrada?
Doncs mira, els Mossos ens han explicat que si l'ocupació s'acaba de produir, retornen la propietat al legítim propietari, però que si els ocupes acrediten que hi viuen, s'informa el propietari que ha de començar un procediment judicial per recuperar-ne la propietat. Segons l'advocada Vallí, un cop s'obre el procés judicial es pot trigar un any. Creu que la lentitud no es deu tant al que diu la llei, sinó a la falta de recursos.
Si tu acredites que no hi ha bona fe en aquella ocupació i que està causant un greuge, el jutge ha de resoldre el teu favor. El problema és que no és tant la llei el que s'ha de canviar, sinó que hi ha una manca d'efectius, de jutjats, de jutges per resoldre.
També ens ha explicat que si l'ocupació es produeix en un habitatge habitual, tant si és primera com segona residència, l'autoritat ha de desallotjar-lo i tornar-lo a la propietat. I si no és un habitatge habitual, per exemple, si no s'hi viu, el propietari és quan ha de posar una denúncia als jutjats i ho pot fer per la via civil o penal.
Dèiem que aquest tema doncs, ha ressorgit una mica a Girona per aquesta denúncia d'un cas molt concret a les xarxes socials. El recordem, Núria?
Doncs sí, un veí va haver de sortir d'una casa que era propietat seva i que volia rehabilitar, però on encara no hi vivia. Va sortir perquè la policia local li va dir que hi havia indicis que tres homes que s'hi havien presentat vivien en aquell habitatge i, per tant, li van recomanar que posés una denúncia i comencés tot el procés.
Gràcies, doncs, Núria. Bon dia.
Adéu, bon dia.
Per evitar justament casos com aquest, el Col·legi d'Advocats de Barcelona està enllestint una proposta legislativa que el que planteja és agilitzar l'expulsió dels ocupes. La tindran, ens diuen, a punt a finals de mes i la remetran als partits polítics amb la intenció que arribi al Congrés dels Diputats i que, per tant, es pugui aprovar, Jordi Canal.
Sí, l'idea, segons el degà de l'Advocacia de Barcelona, Jesús Sánchez, que l'administració i la justícia garanteixin a qualsevol propietari la possibilitat de recuperar un immoble ocupat en 24 o 48 hores i que no s'hagi d'esperar un any i mig o dos com passarà.
L'únic que nosaltres estem demanant és que hi hagi, com passa en molts països del nostre entorn, com passa en molts països, una mesura cautelar ràpida de recuperació possessòria del teu immoble, de la teva casa, de la teva propietat, i dona igual que el propietari sigui persona física o persona jurídica.
Sánchez nega que hi hagi cap dret que empari l'ocupació ni que la policia no pugui desallotjar els ocupes passades 48 hores i afegeix que si els ocupants són vulnerables és l'administració qui els ha de garantir l'allotjament i que això no es pot fer recaure en empreses i particulars per sobre del seu dret a la propietat.
Mentrestant, al Parlament, front comú dels comuns i la CUP per garantir justament el dret a l'habitatge. Els dos grups han reclamat un ple monogràfic i una comissió d'estudi que analitzi aquest problema que s'ha convertit en la principal preocupació dels catalans, segons ens deia l'última enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat. Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
Hola, bon dia. L'habitatge serà una de les pedres angulars d'aquesta legislatura i els comuns i la CUP s'han unit per forçar un ple monogràfic que volen que es faci el més aviat possible, si pot ser, al febrer. Susana Segovia és diputada dels comuns.
L'habitatge avui és un luxe que la majoria no es pot permetre i el que no ens podem permetre nosaltres és que milers de famílies hagin de decidir entre pagar el lloguer o omplir la nevera o pagar la calefacció.
Els comuns i la CUP preveuen que la comissió d'estudi que reclamen pugui fer la seva feina en un any i volen que hi compareguin experts i els moviments socials de defensa del dret a l'habitatge. Abans, però, el ple del Parlament ha d'aprovar-ne la seva creació per majoria.
Ara passa un minut d'un quart de dues. Temps per saber com tenim la previsió meteorològica i avui especialment tant a comarques de Barcelona com de Tarragona. Atenció al vent. Enric Agut.
Avui el vent és protagonista en algunes comarques, no a tot arreu, però sí a comarques principalment de l'est de Barcelona, la costa i el prelitoral, i també al Baix Penedès, on hi ha un avís d'intensitat de vent. El vent pot superar els 70 km per hora, també algunes ratxes fortes a d'altres punts de les comarques tarragonines. Aquest avís és vigent fins a les 7 de la tarda. De moment, el vent ja ha arribat a ratxes, per exemple, de 70 km per hora gairebé a Sant Hilari Sacalm, també a les Planes Hostoles, a aquestes poblacions a comarques de Girona, o també a Sant Feliu de Pallerols, a la Garrotxa, una ratxa de 82. A Calella i al Maresme el vent ha arribat al 66, i a Barcelona ciutat al 61, al barri de Gràcia. Un vent sec, un vent de terra, un vent que fa pujar la temperatura. La nit ha estat suau, podríem dir, a la costa, en alguns punts del litoral. Les mínimes han estat de 14 a 15 graus, per exemple, a Barcelona ciutat, i de dia la temperatura pot enfilar-se fins als 19, 20 o 21 cap a la costa, ja sigui Costa Brava, Costa Central o Costa Daurada. També a l'interior, xifres per damunt dels 15 graus a bastantes poblacions, per exemple, Lleida ciutat podria arribar als 17 o 18 graus. A la tarda, entre migdia i la tarda, més núvols a la cara nord del Pirineu, pot caure alguna precipitació molt i molt feble, minsa, a la Vall d'Aran, amb una cota de neu d'uns 1.700 metres aproximadament. Demà sembla que tindrem un dia amb cel variable, amb més estones de sol a migdia a la tarda, i dissabte podria passar un front amb precipitacions al terç nord del país, sobretot a l'Aran i a l'Alt Pirineu.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Els veïns de l'urbanització de Can Garriga de Seva, Osona, celebren que la Guàrdia Civil hagi confirmat abocaments il·legals al dipòsit de runa de la Pedrera del Fitó, així com la detenció del seu administrador per un delicte ambiental. Ara bé, reclamen que s'arribi fins al fons de la qüestió i que es depurin responsabilitats. Anem cap a Osona. Nati Adell, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
De fet, tu aquí al Catalunya al Dia, Nati, ja vas explicar àmpliament que els veïns fa anys que es queixen de sorolls, de vibracions i, a més, de pudors. Exacte. El Xavier Catafal, un dels veïns de Can Garriga afectats que s'han presentat com a acusació particular, ens deia això en declaracions d'aquesta emissora.
Després de molts anys de frustració, amb alegria de que veiem que algú es mou a nivell legal. Esperem que realment s'arribi fins al final. De moment hi ha gent de la classe política de CERN i de la Generalitat que tindria també que arribar a ser interrogada i, segons el nostre parer, condemnada.
En aquest sentit, Catafal recorda que l'Ajuntament té un 20% de l'empresa i que s'està investigant un exdirectiu de l'Agència de Residus de Catalunya. La Guàrdia Civil ha documentat des del 2018 múltiples incompliments de la normativa ambiental, com ara filtracions de material altament tòxic i abocaments il·legals recurrents. Però la investigació va més enllà, com explica aquesta emissora Alberto Damasco, portaveu de la Guàrdia Civil de Catalunya.
Este vertedero contaba con numerosas infracciones administrativas previas y se han destapado graves delitos medioambientales relacionados con la toxicidad de los vertidos y posibles delitos de corrupción por la concesión de licencias irregulares.
En total, s'han requisat un centenar de caixes de documentació. La detenció de l'administrador, que poc després va quedar en llibertat, es va fer a l'octubre, però la investigació ve del 2019, arran de les denúncies justament dels veïns per abocaments contaminants a un torrent que han danyat l'aqüífer. La investigació, iniciada a petició de la Fiscalia de Barcelona, continua oberta i no es descarten noves actuacions.
Un quart i cinc minuts de dues, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, s'ha compromès a dotar els jutjats de violència sobre la dona dels mitjans que necessitin arran de l'augment de la càrrega de treball que els comportarà la nova llei d'eficiència judicial, que els atribueix precisament més delictes i, per tant, més procediments. Bolaños es reuneix avui amb el conseller de Justícia i amb la cúpula judicial catalana per avaluar la implantació de la nova llei i aquest pla de xoc per combatre la reincidència, Maria Núria.
I ha assegurat que el govern central treballa amb un pla per transformar alguns dels 33 jutjats d'instrucció que hi ha a Barcelona en jutjats de violència sobre la dona. De fet, quan la llei ja s'hagi desplegat del tot, no hi haurà jutjats com a tal, sinó tribunals d'instància, de manera que serà més senzill reubicar jutges i més barat que fer nous jutjats.
Vamos a trabajar para que esos juzgados que van a recibir mayor carga de trabajo puedan tener los medios suficientes para responder. Y lo vamos a hacer convirtiendo, por ejemplo, juzgados de instrucción en juzgados que ahora serán secciones de violencia de género y de violencias machistas y sexuales para que puedan dar respuesta a todas la mayor carga de trabajo que sin duda van a tener.
Una nova llei d'eficiència judicial que, segons el ministre, costarà més la justícia a totes les poblacions.
Nada más lejos de una deslocalización de ningún tipo de juzgado. Muy al contrario, se acerca la justicia a todos los ciudadanos, vivan en las grandes capitales como Barcelona o vivan en Portbou. Es indiferente porque se acerca la justicia gracias a las oficinas municipales de justicia y gracias a la digitalización que también pusimos en marcha y aprobamos durante el año 2024.
El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, assegura que Catalunya serà capdavantera en l'aplicació d'aquesta llei que ara s'està estudiant.
Volem ser, el govern de Catalunya, punta de llança de l'aplicació de la nova llei d'eficiència del servei públic de la justícia. Ho volem fer assumint les nostres responsabilitats i compartint la feina, evidentment, amb el Ministeri i amb els diferents operadors.
El conseller també ha dit que ja tenen l'espai i el personal per fer els nous jutjats que han de combatre la reincidència.
Gràcies. Adéu-siau.
Adéu. Bon dia.
Bon dia. El president de la Generalitat i la consellera d'Interior aniran junts aquesta tarda fins a Sant Adrià de Besòs per reunir-se amb l'alcaldessa arran de l'últim tiroteig de dimarts al barri de la Mina, Núria Oriol.
Sí, Salvador Illa i Núria Parlon mantindran aquest contacte amb Filó Cañete, l'Ajuntament, després que les últimes hores ha reclamat ajuda concreta per controlar i retirar armes de la zona i també per poder recuperar l'espai públic. Fa dues nits, un enfrontament entre dos clans rivals va acabar amb més d'un centenar de trets en aquest barri. Una persona va resultar ferida pel rebot d'una bala. Els Mossos investiguen els fets i no es descarta la implicació de menors en el tiroteig. L'enfrontament dels clans tindria relació amb la lluita pel control del narcotràfic a la zona.
Els experts en ciberseguretat recomanen no refiar-se de les trucades telefòniques d'entitats bancàries, encara que la identificació de la trucada hi aparegui el nom del banc. A través d'aquest sistema, els estafadors poden accedir a les nostres dades i prendre'ns els diners. La Berta Junyent, que n'ha estat víctima, ha denunciat el seu cas al matí de Catalunya Ràdio, Mireia Sala.
Aquesta oient ha explicat que li han robat més de 20.000 euros del compte infantil del seu fill, que és on rebia ajudes per a la dependència. rebo una trucada de Trio Dos Bank. A mi al meu mòbil em surt Trio Dos Bank i després ho comprovo i és el telèfon de Trio Dos Bank. I em diuen que em truquen del departament de frau de Triodos, que han detectat un frau al meu número de compte. Em pregunten si jo he fet una compra de 2.000 euros, els dic que no, i em diuen que pel dia següent està programada una transferència de 21.500 euros, però que ja l'estan aturant, i llavors que necessiten un codi.
Bruno Pérez, expert en ciberseguretat, alerta que les estafes a través de la suplantació d'identitat van a més i tindran nous mecanismes de la mà de la intel·ligència artificial. Per això, segons ha explicat el mateix programa, mai s'han de donar dades a ningú si no s'està completament segur què és qui diu ser.
El número de telèfon, l'identificador de la trucada que tu reps, és manipulable. Per tant, ja l'identificador de la trucada ja no te'n pots enrefiar. Després, d'aquí 4 dies, ja t'ho dic, és que ja les tenim, les guies que ens estan suplantant les veus. Doncs clar, rebràs la trucada d'algú conegut. Per tant, guita, mai es donen ni usuaris, ni contrasenyes, ni codis.
En el cas de Berta Junyent, ella va facilitar el codi, però els ciberestafadors ja tenien el seu nom d'usuari, la contrasenya i la clau de firma. Segons Bruno Pérez, el banc té una part de responsabilitat en aquest afer i hi ha jurisprudència favorable als clients en què Triodos Bank ha hagut de tornar-li els diners.
5:02. Esquerra Republicana no facilitarà que s'aprovin els pressupostos de l'Ajuntament de Ripoll, tot i que els seus regidors i els de Junts estan oberts a reunir-se amb l'alcaldessa d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols. Des de Junts minimitzen la trobada i també neguen que hi hagi negociacions. Com està la situació, Laia Claret?
Doncs hola, bon dia. A veure, per aprovar els pressupostos, el partit de Sílvia Orriols, que governa en minoria, necessita l'abstenció d'aquestes dues formacions. Des d'Esquerra Republicana, Ripoll apunten que no hi ha hagut negociacions, sinó que han assistit a reunions, convocades per l'alcaldessa, com altres vegades, i posant sempre per davant els interessos del poble. Afegeix que han anat a aquestes convocatòries, com han fet la resta de grups municipals, on han defensat estrictament el posicionament i les propostes d'Esquerra Republicana. Des de Junts, Montsinell i Mos confirmava Catalunya Informació la trobada amb l'alcaldessa per escoltar contrapartides.
I ara sí que aquesta mateixa setmana tindrem una reunió amb l'equip de govern. Punts molt concrets, no? Una aposta molt clara per la cultura. Veiem que el turisme a Ripoll ha caigut, doncs també veure com podem fer maneres perquè això revesteixi. Els pressupostos participatius del poble que no es contemplen i pensem que encara que siguin una partida menor hi haurien de ser.
En l'últim ple de l'any s'havien de portar aprovació als comptes, però es van retirar a última hora.
Comença la segona fase de les obres del canal del Gorg de Badalona. Un cop desdoblat el pas ferroviari provisional, ara es farà la construcció del viaducte de 180 metres per elevar la via del tren sobre aquest canal i connectar-lo amb el port de la ciutat. David Àngel, avui heu fet una visita d'obres amb l'alcalde Xavier García Albiol. Quina valoració n'ha fet?
Hola, Marta, bon dia. Doncs Albiol està satisfet perquè assegura que finalment aquestes obres quedaran enllestides durant l'any que ve, complint els terminis i després d'un periple de 20 anys des que es va fer aquest projecte. L'alcalde de Badalona també assegura que la urbanització de l'entorn estarà enllestida l'any següent, el 2027.
La idea és que aquest segon projecte, que no té res a veure amb el viaducte, doncs pugui estar finalitzat també durant l'any 27. La idea en què estem treballant és que abans que finalitzin les obres del viaducte es pugui començar doncs, el tirar endavant per la rotonda del carrer Ponent, les connexions internes i la connexió entre el port i el canal.
Durant el mes de febrer entraran en funcionament les vies provisionals paral·leles i durant 2 caps de setmana, de gener i febrer, es restringirà la circulació dels trens per via única durant 1 quilòmetre, com resumeix García Albiol.
Quan es traslladi la via que va a direcció Mataró-Barcelona, la via més propera a la muntanya, i després hi haurà un segon cap de setmana, que pot ser al cap de 10-15 dies només, que serà, es tallarà la circulació Barcelona-Mataró per fer la connexió de la via provisional. No?
L'alcalde de Badalona ha reiterat que aquest projecte, dels més ambiciosos a l'entorn de Barcelona, també permetrà resoldre problemes d'habitatge, ja que n'hi haurà de promoció pública i de caràcter social.
Gràcies, David. I a l'Audiència de Tarragona jutja avui una interna que va calar foc a la seva cel·la ara fa 4 anys i li demanaven 15 anys de presó. Anem cap a l'Audiència de Tarragona. Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, sentència final de conformitat, en aquest cas. L'autora de l'incendi ha quedat finalment absolta després que un informe forense l'ha considerat inimputable pel seu estat mental. La sentència reclama que, de forma substitutiva, però, sigui ingressada 10 anys en un centre terapèutic. La dona encara està interna a Mas d'Enric i, quan acabi l'actual condemna l'any vinent, n'haurà de complir una altra encara de 4 anys per un altre fet delictiu abans de complir aquest ingrés terapèutic. Els fets per la qual s'havia de jutjar avui aquesta reclusa van passar al centre penitenciari de Mas d'Enric l'any 2020. La interna va reclamar als funcionaris que la deixessin sortir al pati. En denegar-li la petició, va finalment calar foc de forma intencionada al matalàs i al coixí de la seva cel·la per provocar aquest incendi. Un cas que, en el que, com deies, el fiscal demanava 15 anys de presó, que finalment han quedat en res.
Gràcies, doncs, Manel. Bon dia.
Bon dia.
Els Mossos d'Esquadra van detenir la matinada de dimecres un jove de 24 anys que va aturar un tren d'alta velocitat que feia el trajecte a Barcelona-Madrid per poder pintar grafitis a l'exterior dels vagons a Itanavesga.
El tren de la companyia Irio acabava de sortir de l'estació de Tarragona i es trobava dins d'un túnel. En aquell moment, el detingut va accionar el fre d'emergència i va provocar que el tren s'aturés. Tot seguit, en Baixà va pintar grafitis a l'exterior d'un dels vagons i va tornar a pujar al comboi. Dos policies de servei que viatjaven al tren van retenir el jove fins a arribar a l'estació de Sants de Barcelona, on va ser detingut pels Mossos d'Esquadra. El detingut té 13 antecedents policials.
En punt, 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Per segon any consecutiu, la contaminació a Barcelona se situa per sota dels límits establerts per Europa, però encara lluny dels requisits de l'Organització Mundial de la Salut. Segons ha explicat avui l'Ajuntament de Barcelona, en els últims 4 anys, l'impacte de la contaminació en la salut dels barcelonins s'ha reduït en un 32%, Montse Poblet.
6 de les 7 estacions que mesuren els nivells de diòxid de carboni a la ciutat de Barcelona han baixat els nivells respecte l'any passat. Totes estan per sota dels 40 micrograms per metre cúbic que exigeix Europa i 3, la de Palau Reial, Sants i Vall d'Hebron, se situen ja als nivells que Europa requerirà pel 2030, menys de 20 micrograms. Marta Villanueva, la regidora de Salut, detallava els efectes que aquesta baixada de la contaminació té per la salut dels barcelonins.
S'ha reduït uns 600 morts anuals menys i, per tant, també es redueix el càncer infantil, el càncer de pulmó, en torn d'un 30%, un 28% menys d'asma infantil, que suposaria doncs, 225 casos anuals menys, un 31% menys de càncer de pulmó, que això són uns 50 casos anuals menys.
Segons l'Ajuntament, la baixada dels nivells de contaminació s'explica, entre d'altres factors, per la renovació del parc mòbil derivada de la implantació de la zona de baixes emissions. Actualment, les etiquetes eco ja representen un 20% del total i les etiquetes B menys d'un 15%. També hi ha contribuït l'ús creixent del transport públic. L'any passat, al metro hi van haver 465 milions de validacions, 25 milions més que el 2023.
Ja fa 5 anys que els pagesos de la Plana de Lleida alerten de la presència descontrolada de conills als camps de conreu i la plaga no només no remet, sinó que continua creixent. Segons la plataforma que agrupa els afectats, en algunes zones la densitat d'exemplars de conills, atenció, s'ha triplicat respecte ara fa un any. Calculen que n'hi ha més de 500 per quilòmetre quadrat, això són 50 de conills per hectàrea de terreny. Lleida, Estela Bussoms, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Aquest mes s'han reprès les batudes nocturnes que organitza el Departament d'Agricultura, però els pagesos insisteixen que són insuficients.
Sí, del tot. N'hem parlat amb el Joan Piera. Ell és un afectat de Preixana, a l'Urgell, i les dues últimes nits ha acompanyat personal de l'empresa pública forestal catalana a fer batudes entre aquesta població i Verdú, que està al costat. En total, van caçar més de 300 exemplars, però la xifra, segura, es queda molt curta.
I si avui tornen, farem 165, o 164, o 168. I si demà hi tornem, n'hi farem els mateixos, perquè el mateix noi de la forestal catalana dic, què hem fet avui, noi? I diu, no res. Diu, perquè n'han matat 165, però n'han vist 4.000. A 13 no en sortirem.
A més, constata que la sobrepoblació de conills, lluny de reduir-se, va més.
Bueno, dius, es va reduint? No, no, però què va? Si cada vegada n'hi ha més. I cada vegada estan a més llocs. Enguany mateix estan a llocs que no hi havia hagut mai conills. Mai. Mai de la vida. Hi ha finques d'una hectàrea que es poden veure 40 i 50 conills.
Lamenta més que fins i tot aquest any que ha plogut i hi ha herba, els conills segueixen entrant a les finques a menjar-se el cereal, justament ara que després d'anys de sequera els sembrats anaven bé.
Perquè dius, bueno, aquests anys doncs, no tenien herba als marges i entre els marges i clar, com que no creixia res, doncs ja, és que aquest any tenen herba als marges, però és que no en tenen prou. És que hi vas un dia per l'altre a veure les finques, i vas d'un dia per l'altre i veus com arrasen, eh?
Per això, des de la plataforma Pagesos i Conills segueixen demanant mesures més contundents com l'ús de biocides que eliminen els conills als caus.
Gràcies, Estela. Fa setmanes que hi ha moltes queixes, en aquest cas amb la recollida d'escombraries a la ciutat de Girona i la brutícia d'alguns carrers. Des de la tardor hi conviuen diferents sistemes, els contenidors clàssics, els intel·ligents, que estan tancats, i només es poden fer servir unes hores concretes i amb una targeta, i a més encara hi ha un tercer sistema, que és el porta-a-porta. Doncs bé, aquest migdia des de l'Ajuntament han anunciat alguns canvis per intentar capgirar la situació. Fèlix Martín, què faran?
Doncs 5 mesures concretes. Els blocs de pisos que estan a mig de cases deixaran de fer el porta-a-porta. Si hi ha lloc, posaran contenidors intel·ligents, i si no, doncs posaran els contenidors clàssics o cubells grans. També posaran contenidors pels comerços del centre perquè no deixin la brossa al carrer quan tanquen. Reforçaran la recollida de tèxtil sanitari a residències, llars d'infants i centres de salut. Posaran mini deixalleries estables per la ciutat i, finalment, el porta-a-porta avançarà l'hora de recollida del vidre per evitar sorolls a la nit. S'han reunit els últims dies amb molts veïns per escoltar les seves queixes. L'alcalde Lluxalelles ha assegurat que, d'una banda, l'empresa que fa el servei no ha complert amb la feina i estan estudiant sancions. Però de l'altre diu, encara hi ha molt d'incivisme de qui deixa les escombraries al carrer, de qualsevol manera i fora d'horari.
És evident que hi ha errors, que hi ha coses que no estan funcionant bé. No tenim cap problema, diguéssim, en reconèixer-ho. Assumim, diguéssim, la part de responsabilitat que ens toca, que no és tota, però és una part. Quan veus bosses a fora del contenidor, malgrat el contenidor potser ha estat buit, o si haguessis tingut la targeta o haguessis pogut obrir, això no és un error de l'Ajuntament, ni és un error del govern, ni és un error del regidor ni de l'alcalde. Té a veure amb el civisme.
Salelles ha anunciat també que no seran els últims canvis, però sense canviar d'adjudicatari. Recordem que el contracte de la recollida d'escombraries el té signat l'empresa Girona Més Neta fins l'any 2030 i és d'obligat compliment.
L'ampliació de la planta de tractament de residus orgànics del Vallès Occidental, situada a Terrassa, permetrà triplicar la seva capacitat i arribar a tractar 60.000 tones cada any. Can Barba generarà per primer cop gas biometà. Anem a Terrassa. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Quins beneficis comporta aquesta ampliació de la planta?
Doncs mira, a banda d'augmentar la capacitat de producció, també per primera vegada des de la planta es podrà produir gas biometà. I això suposarà que es podria abastir unes 8.200 llars. Són càlculs que ha fet el Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental. Rafael Gueton és el president.
Podrà triplicar la seva capacitat de tractament, arribant fins a les 60.000 tones anuals. La planta de Can Barba mantindrà la producció de biogàs i s'aconseguirà biometà de qualitat que podrà ser injectable a la xarxa de gas natural.
El Consorci també calcula que la planta de Can Barba generarà més de 9.500 tones de fertilitzant l'any. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, apunta que pel que fa a la recollida selectiva encara s'ha de millorar el percentatge d'orgànica que recicla.
Aconseguirem més i millors recursos dins del territori per poder no només gestionar sinó també tractar els residus d'orgànica de manera sostenible, evitant recórrer grans distàncies. L'orgànica hauria de significar el 33% del total de brossa que genera una persona al dia.
L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, destaca la importància de les obres d'ampliació de la planta que començaran entre setembre i octubre d'aquest any.
Perquè si no tinguéssim aquesta inversió, ens haguéssim pogut trobar amb la contradicció que el Vallès recicléssim més orgànica però que no tinguéssim el lloc on poder-la tractar.
El projecte, que costarà prop de 45 milions d'euros, es licitarà el pròxim mes de febrer. Rebrà 28 milions d'euros de fons Next Generation de la Unió Europea i 16 milions i mig de l'Agència de Residus de Catalunya. La planta es renova per complet i també s'instal·laran més de 600 plaques solars. Actualment, la planta de Can Barba rep els residus d'una desena de municipis del Vallès Occidental que hi han delegat el tractament d'aquestes deixalles.
Cinc anys després de l'explosió mortal d'Iqoxe a Tarragona, encara no hi ha data per al judici en què s'ha de jutjar l'empresa i tres dels seus directius. Els veïns i veïnes de la zona i els dos sindicats majoritaris reclamen un pla de seguretat seriós i més informació i formació a la ciutadania. Martí Carot.
Les queixes són principalment que en cinc anys no s'ha avançat en mesures de seguretat a la zona i, segons diuen, sembla que no hi hagi passat res. Reclamen més formació i informació a la ciutadania per saber com s'hauria d'actuar en casos com l'accident d'Iqoxe. José Martín Carrasco és el portaveu de la Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona.
O sea, un recordatorio, una explicación más a hacer, porque hoy saldríamos a la calle a preguntar qué tiene que hacer alguien en caso de una explosión y nadie sabe, o sea, nadie actuaría. El que te diría que saldría corriendo, el que estaría en su casa, no se quedaría en su casa, saldría también corriendo.
Pel que fa al judici, cinc anys després encara no té data d'inici, tot i que des de Comissions Obreres i UGT creuen que s'iniciarà aquest any. S'ha de jutjar l'empresa i tres directius per l'explosió que va provocar la mort de dos treballadors i un veí. Sindicats i veïns reclamen més immediatesa a les administracions per saber què va passar. Pedro Carmona és el secretari de Comissions Obreres d'Indústria de Tarragona.
Després de cinc anys encara no tenim una sentència. Jo crec que ja no només les famílies de les víctimes, sinó tota la ciutadania vol saber realment què ha passat i per què ha passat i què es farà perquè no torni a passar, i també és una cosa que crec que s'està allargant massa. Cinc anys és molt per un tema com aquest que a dia d'avui encara no tinguem res.
Dimarts que ve, data en què es compliran els cinc anys de l'explosió, s'ha convocat una concentració a les portes d'Iqoxe sota el lema No oblidem, en record de les víctimes i per reivindicar més seguretat a la zona.
Els Mossos han desmantellat un local del barri Gòtic a Barcelona on una falsa associació canàbica es dedicava a traficar amb drogues com la cocaïna, el haixís i l'MDMA, que és un derivat de les amfetamines. Els agents han intervingut les substàncies estupefaents que hi havia en aquesta associació, Aitana.
El local no tenia llicència ni documentació i estava ocupat, una informació que va arribar als Mossos a través de queixes veïnals. Els agents van corroborar el tràfic de drogues a través de diversos dispositius de vigilància. Finalment, ahir van acabar intervenint gairebé mig quilo de substàncies i més de 1.000 euros en efectiu. Van detenir dos homes de 52 i 30 anys com a presumptes responsables. Els Mossos han retornat el local al seu propietari.
5 minuts i 3 quarts de dues, el govern de la Generalitat es compromet a tancar aquest 2025 un nou model de finançament singular per a l'Aran. Així s'ha acordat aquest migdia a Viella en la primera comissió bilateral celebrada entre el govern aranès i el de la Generalitat des de l'entrada de Salvador Illa. Anem a la Vall d'Aran. Sofia Cabanes, bon dia.
Hola, Marta, bon dia. Doncs els governs català i aranès han acordat la creació del grup de treball que traçarà les línies mestres d'este nou model de finançament per a l'Aran, un model que s'ha de presentar a finals de 2025 per poder entrar en vigor el 2026 i que s'ha de basar en la corresponsabilitat, és a dir, en la participació del Consell General en alguns dels tributs gestionats per la Generalitat. Maria Vergés és la síndica d'Aran.
Aquest compromís de que pendent aquest 2025 definitivament ja la Val d'Aran pugui comptar amb un sistema de finançament propi que mos valli doncs, estabilitat financera davant de tots els reptes les competències que haguem per endavant i també que mos ajude, evidentment, en el desenvolupament de l'autogovern.
Sense l'aprovació d'este model de finançament, però, els comptes del Consell General per a este 2025 depenen de l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. En este sentit, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha mostrat el compromís del govern d'Illa a incloure en el seu projecte de comptes un increment del 19% en la dotació que pretén destinar a l'Aran, una xifra que superaria els 39 milions.
Com bé saben, el govern està treballant perquè hi hagi pressupostos, el govern ho inclourà en el seu projecte de pressupostos i ara doncs, ha arribat el moment de que el conjunt dels grups es manifestin. Crec que el país necessita tenir pressupostos, tenir pressupostos és bo per Catalunya i és bo per l'Aran.
Un altre dels acords destacats d'esta comissió bilateral ha estat la signatura d'una declaració institucional perquè la màxima institució aranesa deixi de ser considerada a la pràctica com una administració local.
Les restes arqueològiques que han fet aturar les obres d'ampliació de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa obligaran a modificar també el projecte. El govern està pendent d'un informe de patrimoni per avaluar les troballes, però ja ha avançat que s'hauran de conservar. Ricard Boigas, bon dia.
Hola, bon dia.
Exactament, què hi han trobat?
Bé, la Direcció General de Patrimoni Cultural ha explicat que es podria tractar d'unes sitges del segle XVI. El delegat del govern a l'Ebre, Joan Castor Gonell, diu que estan esperant els informes tècnics, però ja ha avançat que s'hauran de conservar.
El valor d'aquestes troballes, per dir-ho així, no permet eliminar-les, per dir-ho així. No? Llavors, d'alguna manera, s'haurà d'adaptar el projecte al que s'ha trobat. Per tant, ara estem pendents d'aquests informes de patrimoni, a veure com se pot mantindre i com se pot tractar, i per part dels arquitectes de l'obra, a veure, sense fer malbé el que s'ha trobat, quina viabilitat té el projecte, quines modificacions se poden fer, si és que es poden fer.
Les obres d'ampliació de l'Hospital de la Cinta, pressupostades en 45 milions d'euros, estan aturades des de mitjans de desembre. Fa un any, els treballs també es van aturar, en aquest cas de forma parcial. En aquell cas, els operaris van trobar restes arqueològiques corresponents als murs de contenció per crear un pas de ronda de les muralles que datarien dels segles XVII i XVIII. La plataforma per a un nou hospital a l'Ebre va advertir d'aquesta situació i per això reclama al govern que deixi d'invertir en l'ampliació de l'hospital actual i destini els recursos a fer-ne un de nou en una altra ubicació.
La Generalitat ja ha anunciat que vol que l'espai d'interès natural de l'Alta Garrotxa sigui un parc natural. Al Catalunya al dia ens hem preguntat què suposarà rebre aquesta catalogació i hem intentat buscar les respostes. Vaja, qui ho ha fet és la Laia Claret. Primer de tot, Laia, aquesta zona ja té un pla de protecció, oi?
Sí, exacte, bon dia. Un pla vigent. Per situar-nos, l'espai protegit té gairebé 33.000 hectàrees, a l'oest el delimita Campordó, el Ripollès i a l'est el Banyà, a l'Alt Empordà, per tant, engloba tres comarques. Va ser l'any 2021 quan es va aprovar aquest pla de protecció del medi natural i del paisatge de la Garrotxa. Ens hem preguntat això, què regula aquest pla? Al Catalunya al dia hem parlat amb Josep Maria Mallarac. Ell és membre de la Comissió Mundial d'Àrees Protegides de la Unió Internacional per la Conservació de la Natura i també membre de la Junta Rectora del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
Conservació de la Natura, en alguns casos és preservar, en altres casos és protegir activament, en altres casos és restaurar, i restaurar requereix inversions. A l'Alta Garrotxa, per exemple, hi ha tota una tasca molt important de recuperació i restauració de pastures i de recuperació i restauració de camins tradicionals i, per tant, tot un potencial de creació de llocs de treball vinculats amb aquestes iniciatives.
Per tant, Laia, queda clar que la declaració del Parc Natural no millorarà el disseny per protegir la zona, però la pregunta és, pot ajudar a l'hora de rebre diners, inversions?
Sí, és que què passa? Doncs que tot i que el pla es va aprovar fa 4 anys, alerta que no està arribant el finançament que es necessita per desenvolupar totes aquestes accions que regula. Per tant, l'Espai Natural té la teoria aprovada, però no pot posar en marxa tota la part pràctica. Josep Maria Mallarac, és clar.
No canviaria amb res el règim normatiu, simplement comprometria el govern i probablement la Diputació a destinar-hi més recursos econòmics i més personal. I això seria avantatjós des del meu punt de vista, tenint en compte que el pla especial està vigent, vull dir, té en compte les necessitats de la població local, en fi. Jo crec que hi ha una gran necessitat d'inversió pública a l'Alta Garrotxa.
I és que, de fet, Mallarac considera que els espais que ja són protegits els falta finançament. Ho remarca com un mal endèmic del país.
És un problema crònic que han tingut els espais protegits, jo diria, sobretot els que depenen de la Generalitat de Catalunya. Han tingut molt poc finançament. O sigui, sempre han estat molt per sota dels mínims que necessitaven. Molt per sota. Perquè no hi ha hagut aquesta voluntat política. Qüestió de voluntat política.
Aquí a l'Alta Garrotxa, durant uns anys, va arribar a tenir una dotació i una plantilla que es podia semblar, si fa no fa, la d'un parc natural catalogat. Però va ser entre els anys 2009 i 2012, explica Mallarac.
L'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social lidera un projecte internacional per investigar l'ús que es feia dels combustibles en la prehistòria. Un estudi que se centrarà a investigar, entre altres coses, si les pràctiques d'explotació de recursos energètics fa 30.000 anys eren o no sostenibles. I això, Clara Chavarría Domingo, com es farà?
Hola, Marta. Doncs la iniciativa, finançada amb fons europeus, aglutina experts de 5 institucions i entitats estatals, a més de França i Sri Lanka, que és d'on s'extrauran les restes de carbons de 2 jaciments d'època prehistòrica, de fa 30.000 anys. Per una banda, s'estudiaran aquestes restes vegetals, però també s'entrevistarà una comunitat indígena de Sri Lanka, sobretot dones, que conserven els coneixements sobre la recol·lecció de plantes i els seus usos en un entorn selvàtic on els recursos són molt abundants. D'aquesta manera, es volen treure conclusions sobre la gestió del combustible en el passat i la seva relació amb la sostenibilitat ambiental, econòmica i social. La investigadora de l'IPES i professora associada de la URB, Ethel Lallué, coordina el projecte i ens en parla.
Les dades que obtindrem sobre el passat ens ajuden a entendre si en el passat hi havia pràctiques sostenibles o no en aquest àmbit de les relacions dels humans i les plantes. I aquests grups a diferents períodes tenien les pràctiques sostenibles envers el seu entorn, no? Si feien una sobreexplotació o no la feien. Tampoc ho sabem si en el passat tenien aquestes pràctiques sostenibles, sobretot en aquests contextos d'abundància de recursos de llenya.
Però aquest projecte té altres vessants.
Sí, té d'altres objectius, com és el d'elaborar recursos didàctics per acostar la prehistòria a escoles d'aquí i de Sri Lanka.
Hi anirem a escoles de la ciutat de Kandy, on està aquesta Universitat de Peradeniya, per fer activitats relacionades amb la prehistòria. I això ens donarà idees per crear després aquest recurs educatiu per ensenyar prehistòria a través de l'estudi dels recursos energètics.
Aquest projecte s'allargarà 4 anys i també permetrà formar doctorants per aprofundir en la investigació i mestres de Sri Lanka per treballar en nous recursos educatius.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
El 2024 s'ha consolidat com el millor any teatral, atenció, de la història. Segons l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya, als teatres de Barcelona hi ha hagut rècord absolut d'espectadors, d'ocupació i, a més, de recaptació, és a dir, tot. Les sales han rebut 3.118.000 espectadors i això és un 9,5% més que el 2023, Montse Camps.
Sí, el sector ha recaptat gairebé 93 milions d'euros, 6 milions i mig més que l'any anterior. La presidenta d'EDCA, Isabel Vidal, concreta pel Catalunya al Dia els espectacles més vistos.
Els espectacles més vistos han estat en aquest any 2024 Maricel, Escape Room 2 i El Mago Pop, i continuem treballant per aquesta consolidació dels 3 milions i, sobretot, agrair al públic que ens fa confiança.
Els dies de Nadal i la campanya Cap Butaca Buida han estat fonamentals per assolir aquest èxit, segons EDCA. Les bones dades també afecten les sales petites de menys de 200 espectadors. Isn't it rich?
Doncs precisament parlem d'una d'aquestes sales petites a Barcelona. Dani Anglès interpreta per primera vegada un monòleg a Quan la vaig conèixer, una comèdia mitòmana inspirada en Barbara Streisand. És un dels pròxims espectacles del Teatre Maldà de Barcelona, el que deia, una sala petita, però que es fan grans coses, vaja, que al costat també aquest monòleg de Quan la vaig conèixer, al costat de la segona temporada d'un altre petit musical que es diu D'amor a mort, de Feliuets. Barcelona, Montse Mas.
A punt de fer 50 anys i amb una carrera consagrada als musicals, Daniel Anglès no cantarà i farà el seu primer monòleg de text, una adaptació al català de l'èxit de l'Off-Broadway Bayer & Seller, dedicat al seu mite, la cantant i actriu Barbara Streisand, que reflexiona sobre el preu de la fama.
Aquesta senyora per mi és com Déu a la Terra, d'alguna manera, no? Si crec en alguna cosa, crec en Barbara Streisand. No cantaré. Un monòleg de text, evidentment, no ho he fet mai a la vida. Però sí, és que el text, quan el vaig llegir la primera vegada, em va agradar molt. O sigui, parla de moltes coses que m'agraden, no? I quantes coses has deixat de viure per dedicar-te a la professió que et dediques, no?
Això serà a partir del 22 de gener, uns dies després que torni al Maldà Amor a mort, la comèdia musical en format cabaret, en què de Feliuets desgranen tots els amors possibles, aquest cop acompanyades al piano per Isabel Acosta.
El Museu Nacional Arqueològic de Tarragona enfila l'última fase de la seva renovació amb el seu nou projecte museogràfic. És un projecte que preveu l'exposició d'un miler de peces, algunes de les quals ens asseguren que són inèdites. Avui, de fet, s'ha presentat amb la presència del ministre de Cultura i de la consellera de Cultura de la Generalitat. Anem cap al Museu Nacional Arqueològic. Allà hi ha la Clara. De fet, la pregunta és essencial. Quan es podrà veure al públic? Quan podrà veure-ho tot plegat?
Doncs es preveu que tot plegat estigui enllestit a finals del 2026. És el temps que es tardarà en produir el projecte museogràfic i el trasllat de la col·lecció. L'Estat es farà càrrec del finançament d'aquesta nova fase que puja als 3,7 milions d'euros. En total, el museu ja renovat s'hi exposaran un miler de peces, algunes de les quals inèdites, com la que destaca la directora del MNAT, Mònica Borrell, que assegura que aquesta es convertirà en un nou referent del museu a l'alçada del Mosaic de la Medusa.
Jo voldria destacar especialment aquest sostre, un element arquitectònic que ve de la vila dels Munts, Altafulla. És una peça única per la seva qualitat, per la factura, per la informació que ens aporta i que porta molts anys en treball, en estudi, en procés de restauració i que s'incorporarà a l'exposició i que esdevindrà un dels nous referents de la col·lecció de Tàrraco.
A més del contingut del museu, s'ha treballat intensament per fer una museografia entenedora, assequible i immersiva, amb un relat que, segons Borrell, vol traslladar al visitant en un viatge en el temps fins a Tàrraco.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les dues. Temps ara pels esports. El Barça opta a guanyar el seu primer títol de la temporada. La Supercopa de Futbol jugaran la final diumenge, després de guanyar 0-2 l'Atlètic Club ahir, i a més, per la final, podran comptar amb Dani Olmo i amb Pau Víctor. Montserrat, bon dia.
Hola, bon dia. A Gida, a l'Aràbia Saudita, els blaugranes van firmar un triomf solvent ahir contra l'Atlètic Club per 0-2. Va marcar Gavi en minut 17 i Lamine Yamal ja al segon temps.
Sí, sí, tenim moltes ganes tots, no només jo. Tornar a casa amb el títol seria molta confiança per l'equip. Començar el 2025 amb una victòria i un títol és molt important.
Els blaugranes jugaran la final de la Supercopa diumenge a les 8 contra el guanyador de la segona semifinal, que jugaran aquest vespre al Madrid i al Mallorca. Luka Modric es baixa d'última hora amb els blancs perquè té un procés víric. Qui sí que està disponible és Vinícius. Va rebre una sanció de 2 partits, però que no computa per a la Supercopa. En parla el central blaugrana Íñigo Martínez.
Hubo una sanción hace unos cuantos años donde por mucho menos me metieron 4 partidos. Y no se habla del tema, y a otros se le mete bastante menos, ¿no? Esta vez, pues bueno, nos viene de cara, pero otras nos ha venido en contra, ¿no? Entonces, pues bueno, felices de que estén, que es para nosotros lo más importante en estos momentos.
Just abans de jugar ahir al vespre, el Barça va saber que a la final de diumenge podrà comptar amb Dani Olmo i amb Pau Víctor.
El Consell Superior d'Esports accepta la petició del Barça i s'ha inscrit de nou a la Lliga els dos jugadors. La mesura del CSD és provisional, hi ha 3 mesos perquè s'arribi a una solució definitiva. A l'Aràbia Saudita, en saber la decisió, el president de Barça, Joan Laporta, es va mostrar eufòric, fent una botifarra a l'aire, d'esquena a les càmeres i abraçant-se i somrient amb el seu assessor Enric Masip. Mentrestant, la Lliga de Futbol no està d'acord amb el CSD i ho pensa recórrer. El president de la Lliga, Javier Tebas, acusa el Consell Superior d'Esports de desconeixement profund i de posar en dubte el control econòmic dels clubs. A les xarxes socials, Tebas es mostra molt contrariat pel fet que el CSD hagi admès la petició del Barça i sorprès per la rapidesa en què l'organisme ha decidit l'afer. Acusa el president del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, d'escoltar només la veu del Barça, que, segons diu Tebas, no representa tot el futbol professional espanyol. Javier Tebas també creu que Madrid guarda un silenci còmplice en tot aquest afer.
En bàsquet, a l'Eurolliga, una nova jornada decisiva per al Barça, que visita el líder, el Mònaco.
Els blaugranes són desens, amb 10 triomfs, i juguen contra el Mònaco a les 7, amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio. Es baixa Jan Vesely, que s'ha perdut els darrers partits per unes molèsties al genoll dret. El tècnic del Barça, Joan Peñarroya, analitza el rival.
És un equip que amb la línia exterior som molt protagonistes i després interiorment utilitzen molt bé el físic dels seus jugadors perquè aquests jugadors trobin situacions o carregar bé situacions de rebot.
A l'Eurocopa femenina de bàsquet, l'Unigirona visita avui la pista del Peig hongarès a l'anada dels 8ens de final a les 6 i per Esport 3. I a l'Eurocopa masculina, el Joventut manté opcions de passar les eliminatòries després de guanyar ahir el Besiktas Turk per 93-70. És un triomf contra un rival directe i, a més, la penya li ha guanyat el bàsquet a Baraix.
Al Dakar, Edgar Canet es manté primer a la categoria de Rally 2 un cop finalitzada l'etapa marató.
El jove de la Garriga ha guanyat l'etapa i ha superat de 13 minuts el seu rival directe, Tobias Ebster. Lidera Rally 2 a la General amb 16 minuts sobre l'austríac. Canet ha rodat amb un pneumàtic apedaçat per ell mateix.
Sí, ha aguantat bé. La veritat és que els primers 100 quilòmetres he tirat a fondo. I quan he vist que el quilòmetre 100 encara no havia passat res al pneumàtic, he parat un moment a veure que si estava bé, i quan he vist que estava bé, després ja he tirat fins al final sense pensar-ne més.
A la categoria absoluta de motos, el guanyador de l'etapa és Luciano Benavides, de KTM, mentre Daniel Sanders es manté líder a la classificació general de motos amb 7 minuts sobre el valencià Toixa Xaraina. En cotxes, victòria d'etapa per a Nasser Al-Attiyah. Lategan manté el lideratge. Nani Roma ha xocat contra un altre vehicle, però està bé, i des del seu equip asseguren que pensen continuar la competició. Demà hi ha jornada de descans al Dakar, i també avui hi ha Champions d'hoquei patins. Tres equips catalans en joc. Duel català, el Barça Noia, 2:15. Els blaugranes necessiten guanyar per reenganxar-se a la lluita per ser els quarts de final. Però s'enfronten al Noia, el líder del grup, Carlos Cortijo, entrenador del Noia.
Y ya nos hemos demostrado que podemos ganar a los mejores, como ya lo hemos demostrado. Por lo tanto, mira, venga, con ilusión, con entusiasmo y a el reto.
També a la Champions d'hoquei, avui el Reus rep el Porto a les 9, i en futbol sala el Barça renova Antonio Pérez, que acabava contracte el pròxim 30 de juny. El tanca de Jaén, de 24 anys, seguirà 3 temporades més com a blaugrana.
No t'ho pots perdre.
A galopar, a galopar, hasta enterrarnos en el...
Va, que ja hem explicat que el 2024 s'ha consolidat com el millor any teatral de la història, doncs que el 25 no pari la festa. Avui estrena el Teatre Lliure de Gràcia del muntatge Olímpia, amb què la directora i dramaturga Carlota Subirós explora el naixement de la seva vocació pel teatre. L'obra neix a partir de l'experiència personal d'ella i es pregunta de quina manera els referents culturals afecten la nostra vida i fins i tot la nostra manera de ser. Lourdes Barba, Paula Jornet, Vicent Andongo, Neus Pàmies, Alba Pujol i Cati Sey interpreten aquesta Olímpia, que es podrà veure fins al 2 de febrer, com deia, al Lliure de Gràcia. El Catalunya al dia torna demà a partir de la 1. Adéu-siau, que vagi bé.